Ja fa més de 10 hores que la línia de tren de la costa està tallada entre les estacions de Garraf i Vilanova i la Geltrú, el descarrilament d'un tren que anava buit. Bona tarda, són 9:15.
Catalunya Vespre.
Aquesta és una línia important, molt important, entre Barcelona i Tarragona. Hi ha, segons Renfe, unes 10.000 persones afectades. El tall de circulació compromet línies com l'R2 Sud, l'R12, l'R13. També hi ha trens de mitjana i llarga distància. Això en un dia plenament vacacional, com aquest 15 d'agost, i això ha obligat a canviar de plans molts viatgers que es dirigien, per exemple, a les platges de la zona.
I l'única alternativa que m'ha quedat, perquè no porto cotxe, és trucar al meu pare i organitzar amb les persones que anàvem a Sitges.
Després s'ha habilitat un servei d'autobús per cobrir el tram tallat i poder reprendre el viatge en tren, però s'acumulen els retards. A hores d'ara, el panorama al punt del tall és aquest que sentireu. Són els operaris que treballen per retirar el tren descarrilat i fer les reparacions necessàries. De seguida anirem en directe a la zona afectada pel tall, on sembla que les coses sí que estan resoltes, és en la lluita contra l'incendi de la Catalunya Nord.
El foc està controlat i pràcticament extingit després d'haver cremat 500 hectàrees. Les 300 persones evacuades dels càmpings de Sant Andreu de Sureda ja s'han recol·locat en altres allotjaments o han tornat a casa, segons han explicat a Catalunya Informació l'alcalde d'Argelers.
Falten 48 hores per a la constitució de les Corts Espanyoles i la incertesa sobre quin dels dos blocs, el progressista o el conservador, es quedarà la presidència del Congrés, continua, però fa molt poca estona que hem sabut qui proposaran els socialistes per presidir la cambra.
Serà l'expresidenta balear Francina Armengol. Mentrestant, es mantenen els contactes discrets. Sumar intenta acostar el PSOE a Junts i pressiona els socialistes perquè es comprometin a una amnistia per als encausats del procés.
I en aquest Catalunya Vespre també sentirem això.
El govern talibà celebra avui 2 anys del seu retorn al poder a l'Afganistan. La situació per a la població no ha parat d'empitjorar, especialment per a les dones.
I també us parlarem de les populars festes del barri de Gràcia de Barcelona. A més de música animada com aquesta, també hi ha reflexió.
I és que han aparegut pintades contra els turistes als barris. En triem l'Associació de Veïns de Verdi del Mig, que reconeixen que potser, per la massificació, la festa ha de fer un retrocés.
I ara fem un cop d'ull ràpid al temps. Francesc Mauri, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens diu la previsió?
Bàsicament, el més destacat és que augmenten els núvols aquest dimecres, sobretot al matí, algun ruixat o tempesta cap al sud, i a la tarda es pot reproduir més sol, potser, al nord de Catalunya.
Passen 3 minuts de 9:15, Catalunya Vespre, a la sintonia de Catalunya Ràdio. I arrenquem parlant-vos d'aquesta informació d'última hora. La política d'aquest 15 d'agost passa per la incertesa de l'arrencada de la legislatura al Congrés dels Diputats, amb tots els focus apuntant a Junts per Catalunya, però sembla que ja tenim alguns petits detalls. Queden menys de 48 hores per votar la mesa i l'escenari continua d'allò més obert. Ara bé, el PSOE aquesta tarda ha destapat una de les seves cartes. Proposa com a presidenta del Congrés l'expresidenta balear Francina Armengol. Els socialistes destaquen que és una persona que representa la lluita per la igualtat de les dones, la justícia social i la convivència basada en el diàleg. És un nom del qual ja n'havíem sentit referències en els últims dies i especialment en les últimes hores. Des de Sumar veuen bé el nom de la mallorquina i demanen als socialistes que facin passos cap a l'amnistia dels encausats pel procés per encarrilar el suport dels independentistes i evitar que demà passat s'imposi el bloc de la dreta. Anem a Madrid. Paula Brujans, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs si a la recta final de les negociacions i a l'espera de la decisió de Junts, Sumar intenta apropar els de Carles Puigdemont i el PSOE per revalidar una majoria progressista a la mesa i evitar que s'imposi el PP i s'embarranqui la legislatura. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el diputat de Sumar en Comú Podem, Gerardo Pissarello, ha instat el PSOE a comprometre's a explorar l'amnistia.
Entenc que hi ha coses que requereixen temps, però sí ha d'haver-hi indicis clars d'un compromís amb un mínim full de ruta. I aquest compromís clar passa per entendre que hi ha una situació anòmala de moltíssimes persones que estan encausades. Això s'ha de desbloquejar.
El temps s'esgota, però el PSOE defensa que mentre el canal de negociació amb Junts continuï obert, hi ha opcions d'arribar a un acord.
Doncs bé, repassada aquesta informació d'última hora, que marcarà també l'evolució de les negociacions per a la formació del govern a Espanya, parlem ara de les 10 hores que ja fa que tenim tallada la línia de tren de la costa.
Clar, estem pues, amb la Solana a la tarda, una hora i mitja de camí. Bueno, fa molta calor, no hi ha gaire informació, la veritat.
Porque los autocares no sabías, unos que se iban directos a Barcelona, otros que se iban directos a Sitges, otro, o sea, un jaleo, un descontrol tremendo y unas colas tremenda.
És 15 d'agost, dia de platja i canvi de quinzena per a moltes persones que fan vacances i un dia més incidència ferroviària que afecta la línia que passa pel litoral. Renfe calcula que 10.000 passatgers han patit la incidència d'avui que ha afectat 6 línies de rodalies i regionals. Una de les més utilitzades és l'R2 Sud. El descarrilament d'un tren Talgo aquest matí ha provocat i provoca encara un tall de circulació de trens entre les estacions de Garraf i Vilanova i la Geltrú. El sinistre no ha fet ferits, però provoca incomoditat, malestar, molt de malestar als usuaris, que han de fer el tram afectat en autobús. Sí que funcionen els trens entre Barcelona i Garraf i entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders, però què és el que passa? Que acaben funcionant fora dels horaris habituals. Aquest és el resum en general de la situació, però hem enviat la nostra companya Fàtima Ortí a Castelldefels, una de les estacions on s'hi ha plegat gent. Fàtima, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Durant el dia s'han viscut escenes d'aglomeracions a les andanes. Quina és, a hores d'ara, la situació?
Ara mateix encara hi ha bastanta gent a l'andana, al voltant de 50 persones, però com a mínim ja no han de refugiar-se del sol. I és que aquesta tarda la imatge a l'estació de Castelldefels era una andana plena de parasols. Durant més de 2 hores no ha circulat cap tren en direcció Barcelona i la temperatura era de 30 graus. Tot plegat, doncs, ha generat molta indignació entre els usuaris.
Una hora i pico esperant perquè tots anaven a Vilanova i cap venia cap a Barcelona. Molt mal organitzat tot, eh?
Este matí a l'estació de Sants era un caos.
Hem arribat aquí a Castelldefels ara i crec que portem, pues, no sé si una hora o no sé quan devem portar.
I'm a tourist, I came from France. All my life I didn't see something like this. It's catastrophic.
I no només hi ha hagut indignació entre els usuaris d'aquí, que ja estan acostumats als problemes amb Rodalies, sinó que, com sentíem, també el caos l'han copsat els turistes. Aquest noi que sentíem, Sergi, ens deia que s'emporta una molt mala imatge d'Espanya i que no hi pensa tornar.
I, Fàtima, el més important, hi ha o no previsió de quan estarà solucionada aquesta incidència?
Doncs, de moment, Sergi, Adif no ha previst quan acabaran els treballs de reparació del descarrilament, però el que sí sabem és que demà encara es muntarà el dispositiu policial i de protecció civil. Per tant, es preveu que els problemes amb els trens demà continuïn.
I ara parlem d'una situació que sí que sembla que estigui ben encarrilada. Thank you. És el virulent incendi de Sant Andreu de Sureda, a la Catalunya Nord, que ja està gairebé apagat, per bé que els bombers continuen remullant la zona. Les 300 persones evacuades dels 4 càmpings afectats ja han tornat a casa seva o bé s'han allotjat en cases que els veïns han posat a la seva disposició. L'alcalde d'Argelers, que és la població més afectada, en una entrevista a Catalunya Informació, ha assegurat que demanaran la declaració de zona catastròfica. Maria Núria Rebelle, bona tarda.
Bona tarda.
Maria Núria, l'alcalde també ha explicat que ha estat un foc mai vist, oi?
Doncs sí, Antoni Parra ha dit que els plans de protecció dels càmpings van funcionar perfectament, però que el fort vent que bufava ahir va atiar un foc molt violent.
Sí, demanant la zona catastròfica perquè l'incendi era d'una violència terrible, rara. Jo mai ho havia vist. És que aquest càmping era un càmping amb mobihomes i els mobihomes tenen ampolles de gas, botelles de gas. I les botelles de gas explosaven o explotaven les unes després de les altres i feia un foc terrible que feia mal, que feia una pou terrible.
Un dels quatre càmpings afectats, el Xens-Urguix, va quedar totalment arrasat.
I ja s'ha pogut fer una estimació de les pèrdues?
Encara és d'hora, però l'alcalde assegura que serà un daltabaix, especialment pel sector turístic.
Són 20 cases que han sigut cremades, 8 cases totalment destruïdes. Un càmping que tenia 800 persones totalment destruït. Càmping de gran empresa que ja no podrà treballar més l'any que ve, que van fer molta inversió fa uns 3 o 4 anys.
També s'han cremat 500 hectàrees de terreny.
Gràcies, Maria Núria.
Bona tarda.
I mentrestant, de tornada aquí, en aquest cas a les Illes Balears, la Guàrdia Civil ha detingut a Mallorca un bomber que treballa per a l'Institut Balear de la Natura, com a presumpte autor de 6 incendis en una carretera interior de l'illa. Agents del Seprona el van sorprendre ahir a la nit quan estava provocant un altre incendi. La Guàrdia Civil havia muntat un dispositiu de vigilància perquè sospitava que algú estava provocant incendis a la carretera que va dels municipis de Selva a Caimari. I també parlant de foc, el nombre de morts a causa de l'incendi gravíssim a l'illa hawaiana de Maui s'eleva a 99, aquest nombre de morts. Però les autoritats, i és el titular destacat a aquesta hora, creuen que aquesta setmana es podria doblar, Gonçal Calvo.
Sí, perquè fins ara s'ha revisat el 25% de la zona afectada, sobretot a la capital històrica del Regne de Hawaii, la ciutat de Lahaina, que ha quedat totalment devastada. Les autoritats també han explicat que a partir d'avui es faran públics els noms de les víctimes després que s'hagi comunicat la mort als familiars. El desastre s'ha convertit en el foc més mortífer dels Estats Units d'aquest segle i segons les autoritats encara hi ha 1.300 desapareguts, una xifra que es va reduint a mesura que es van recuperant les comunicacions. El governador de l'estat, George Green, descriu un panorama desolador. Tal com els he dit abans, el nivell de destrucció és increïble. Els nostres cors encara estan més trencats que fa 48 hores, amb encara més víctimes. També saben que hi ha més de 2.200 estructures destruïdes, la majoria de les quals habitatges.
I en el capítol de successos afegirem que han mort dos excursionistes a la Vall d'Aran i a Benasc en les últimes 24 hores, Pau Masó.
A la Vall d'Aran, un excursionista s'ha precipitat prop dels estanys de Moliers. Els bombers han rebut l'avís en el refugi d'aquest punt als vols de 1:15 del migdia i fins al lloc s'hi han desplaçat 4 membres del grup de rescat de muntanya que han fet les maniobres de reanimació. A l'excursionista l'han traslladat amb helicòpter a l'Hospital de la Vall d'Aran, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre excursionista de 52 anys i experimentat ha mort a la cresta de Lluçàs, al Parc Natural de Posets Maladeta, a Benasc. L'home ha caigut d'uns 100 metres i ha estat un familiar qui ha avisat la Guàrdia Civil perquè no en tenia notícies. Els equips de rescat l'han començat a buscar un cop passada la matinada i no ha estat fins a aquest matí que l'han localitzat ja sense vida.
Quarta imputació judicial contra Donald Trump en mig any i en ple ambient preelectoral als Estats Units. Le L'expresident està acusat de liderar una conspiració criminal per alterar els resultats de les presidencials del 2020 a l'estat de Geòrgia. Trump insisteix que afronta una caça de bruixes. Des del bàndol demòcrata alerten que l'expresident ha posat en joc la mateixa democràcia americana, Celia Sarnadas.
Doncs sí, hem de recordar que Geòrgia va ser un estat clau en les presidencials del 2020. Joe Biden va guanyar en aquest estat tradicionalment republicà per només 12.000 vots. En aquest context, Donald Trump, entre altres accions, va trucar al secretari d'Estat de Geòrgia per pressionar-lo perquè trobés noves paperetes que capgiressin el resultat. La conversa, per cert, va quedar gravada. Avui, i després de més de 2 anys d'investigació, un jurat popular li imputa 13 càrrecs, inclosa la violació de la llei de Geòrgia contra el crim organitzat.
L'expresident considera que és víctima d'una conxorxa perquè, recordem-ho, aspira a presentar-se a les eleccions del 2024 i, de moment, és el favorit de la cursa republicana.
Exacte, hi ha alguns contrincants del seu mateix partit, fins i tot, que han reaccionat fent crides a deixar enrere Trump d'una vegada. De la banda demòcrata s'han sentit veus com la de Hillary Clinton, que recordem-ho va perdre contra Trump l'any 2016.
Well, it's hard to believe.
És difícil de creure, no sento cap satisfacció. Em provoca una tristesa enorme i profunda que tinguem un expresident processat per tants càrrecs que apunten directament al cor d'una qüestió, si la nostra democràcia sobreviurà o no.
Our democracy would survive.
Donald Trump i la resta d'acusats, 19 en total, s'han de presentar davant la justícia de Geòrgia abans del 25 d'agost. Si no, els detindran.
I d'una imputació a una celebració. El que sentiu és el so d'una celebració multitudinària al carrer, però sobta una cosa. No se sent la veu de cap dona i a les imatges tampoc no se'n veu cap. És a l'Afganistan. El govern talibà celebra avui 2 anys del seu retorn al poder després d'aquella controvertida retirada nord-americana del dia 15 d'agost de l'any 2021. Domènec Subirà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Domènec, d'entrada, com ho celebra el govern?
Doncs avui és festa nacional i un comunicat proclama que ningú pot controlar l'orgullosa nació afganesa. Referència a la coalició occidental liderada pels Estats Units, que durant 20 anys va aguantar el govern que havia de democratitzar el país fins aquell 15 d'agost del 2021. El retrat d'aquell dia vist pels talibans el feia el portaveu del primer ministre, Nuruk Hakanwar.
Fa 2 anys, amb l'ajuda i la gràcia de Déu, aquell dia tot el país i Kabul van ser conquerits per la nació afgana. Després de 20 anys de problemes i patiments, va arribar la llibertat i la independència.
I es pot fer algun balanç d'aquests 2 anys de govern talibà?
Mira, un bon termòmetre podria ser el de l'educació, per exemple, i n'hem parlat sovint, El que ha celebrat avui el ministre d'Educació, per exemple, és l'increment del nombre de madrasses, escoles, jihadistes. En canvi, la Màriam, de 27 anys, s'ha vist obligada a obrir un taller de costura amb 15 companyes més perquè les havien deixat sense classe i sense feina.
Mai he tornat enrere, ni m'he rendit, continuo el meu camí. Malgrat que no hi ha oportunitats educatives, després que els talibans tanquessin les escoles i les universitats a les dones, les nostres ments no es poden reprimir. No hem de perdre cap oportunitat ni buscar excuses davant dels obstacles.
Més enllà d'això, si parlem de fer balanç, el país té greus problemes econòmics, molt atur juvenil i la violació de drets humans també castiga les minories ètniques i religioses.
Catalunya Ràdio obre el cor a l'estiu més especial.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Ja fa més de 50 anys d'aquest èxit. Dels Corrals de Mataró als escenaris de mig món, l'aventura artística i personal de Peret.
Mai, de la vida, mai va dir que era el rei de la ropa.
No, jo no soy el rei de nada, soy el creador. Quien diga lo contrario, miente.
Peret, jo sóc la rumba. Sense ficció, a TV3 aquesta nit.
L'estiu és un bon moment per escoltar podcast.
Comarcal 947, per recórrer el país, trepitjar el territori.
Ciberseguretat.
Trencar tòpics sense anglicismes.
Els nous oficis digitals.
Ja m'entén, el podcast LGTBIQ i més.
Els Estats Units és un país de contrastos.
Follow Garriga.
Seguiu-me, que us ho explico.
Reflexionarem sobre el català.
Tenim paraula.
T'agrada algú?
Ara que tens més temps i que te l'administres com vols, escolta podcast.
Aquest estiu, emporta't els podcasts de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys.
Són 3:45 de 9. Associacions i experts relacionats amb la lluita contra la ludopatia reclamen al govern més polítiques de prevenció contra el joc. Què els hi preocupa? Doncs sobretot que l'addicte al joc és cada vegada més jove. De mitjana té 25 anys i aposta per internet. Relativitza la celebració d'un congrés del joc a Barcelona, anunciat i explicat en les últimes setmanes, perquè el consideren, diuen, un esdeveniment per a professionals que difícilment tindrà un efecte reclam per als jugadors. Carme Montero, bona tarda.
Bona tarda.
Quin és el tipus de prevenció que reclamen aquestes veus?
Doncs demanen informació, que s'informi les famílies i els jugadors potencials, sobretot els més joves, dels riscos que comporta el joc irresponsable. Mantenen que es fan altres congressos professionals, com d'alimentació, de videojocs o del vi, que podrien estar relacionats amb problemes, com ara trastorns alimentaris, addicció digital o l'alcoholisme, i que ningú posa el crit al cel. Per tant, per Francesc Pere Andreu, president de CENCAS, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, la celebració de l'ICE, que és aquest congrés del joc, el gener del 25, no ha de suposar un efecte reclam, però apunta, Sergi, atenció, altres preocupacions.
Una altra cosa és que això es posi un congrés per la gent del carrer. Llavors ja en parlaríem d'una altra manera. Però això és un congrés per professionals, vull dir, per les pròpies professionals, bueno, perquè pot dir el que vulgui. A mi no em molesta. Aquests nanos no aniran en aquest congrés. Ara, ja dic, em preocupa molt més la manca de prevenció. M'espanta moltíssim la possibilitat de tindre un casino a Vilaseca Salou.
Clar, el que estem sentint ara és aquesta referència al Hard Rock, on hi podria haver aquest casino. Aquest complex sí que està en el punt de mira de les associacions contra la ludopatia, Carme.
Exacte. Pere Andreu, no veu coherent el posicionament, per exemple, del govern?
No entenc per què, des de, sobretot la gent, es carrega tant contra aquest congrés i, sin embargo, es potencia un casino un possible casino a Tarragona, quan és algo més factible de generar un problema.
Doncs a tot això hi afegirem una reflexió interessant. El Congrés del Joc aixeca veus a favor i en contra, ho hem sentit aquests dies. Li hem preguntat sobre aquesta qüestió al psicòleg social i autor del llibre Ludomorfina sobre l'addicció al joc, David Pere Martínez, i això és el que ens ha explicat.
Aquesta fira, doncs, serà com qualsevol altra fira, sempre i quan aquí, als mitjans de comunicació, sou els que teniu el paper de com presentar-ho. Això pot passar sense pena ni glòria, a nivell d'opinió públic, com qualsevol altra fira. Quantes fires es fan a Barcelona cada any? Però si li fiquem molt al focus mediàtic, doncs generarà aquesta angoixa, i el que farà, i aquí permet que em fiqui psicòleg social, és que la profecia s'autocompleix, perquè la gent que està en situació de vulnerabilitat, doncs, aquests missatges que es donen, que si n'hi enteren els mitjans de comunicació, a través de les xarxes socials virtuals, o, bueno, o les notícies, la televisió, o per on sigui, molta gent, doncs, trobarà que el reclam per apostar. Però, si no, serà una fira com qualsevol altra.
El tram final del Catalunya Vespre, caminem cap a la cultura, primer de tot, amb Castells, perquè la Diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès ha acabat sense revalidar la gamma extra. Durant la jornada en què han participat els castellers de Vilafranca i les dues colles dels Xiquets de Valls, sí que s'han vist, però, 6 castells bàsics de 9. La Bisbal del Penedès, David Prats.
El castell de gamma extra no s'ha pogut revalidar la Diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès. Els castellers de Vilafranca no han pogut amb el 4 de 9 amb l'agulla, construcció que han desmuntat en dues ocasions per indecisió de la canalla. Els penedesencs s'han hagut de conformar revalidant l'actuació que van fer dissabte a Cal Figuerot amb el 3 de 9, el 4 de 9 i el 4 de 8 amb l'agulla. S'han acomiadat amb l'espadat de 7. La colla jove Xiquets de Valls ha sortit reforçada de la Bisbal del Penedès. Han revalidat la Fira Agost de fa dues setmanes amb el 3 de 9, el 4 de 9 després d'un intent desmuntat i el 5 de 8. A la ronda de Pilars han enlairat l'esperat de 6. Pel que fa a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, ha tingut una diada accidentada amb el 3 i el 4 de 9 de primera i segona ronda, que els ha quedat encarregat. Han redreçat l'actuació amb el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 7. Pel que fa als anfitrions, els bous de la Bisbal, que participen en aquesta actuació amb un castell i un Pilar, han descarregat el 4 de 7 i el Pilar de 5. Una diada de la Bisbal del Penedès molt calorosa i que ha durat més de 3 hores.
Gràcies, David, i aquesta crònica castellera ens porta a més festa. Les Balkan Paradise Orchestra, la Balkan Paradise Orchestra, actua avui a les Festes de Gràcia, que ja estan en marxa amb 900 activitats i 23 carrers guarnits i plens de visitants. La massificació és precisament un dels debats que envolta la Festa Marruiz.
Aquest any, per exemple, s'han pogut veure pintades contra els turistes, com una que es demana si són festes de barri, si hi ha més turistes que no pas veïnes. El president de l'Associació de Veïns de Verdi del Mig, Sergi Font, reconeix a Catalunya Ràdio que els organitzadors de la festa són responsables d'aquesta massificació, fins a cert punt. Ara bé, proposa que la festa faci un retrocés.
Tenim intenció ja de començar un petit canvi de format de festa major. Això serà difícil i segurament trigarà 3, 5, 7 anys, es veurà, però anem a baixar el volum perquè això és insostenible.
Festes de Gràcia que s'allargaran fins al 21 d'agost.
Doncs és música amb reflexió i tenim encara més música que ens vol fer pensar. Perquè Beth Gibbons se suma marca a les protestes contra els 2 anys de domini talibà, que us estàvem explicant ara, a l'Afganistan.
Acaba de publicar aquesta preciosa versió combinada d'Atmosphere de Joy Division i de Heroes de David Bowie al costat de The Miraculous Love Kids. Qui són aquests? Doncs és un grup creat pel guitarrista nord-americà Lani Corolla i que està format per noies afganeses que van haver de fugir amb les seves famílies al Pakistan. The Miraculous Love Kids han versionat altres cançons amb la col·laboració d'artistes com Nick Cave, Rage Against the Machine, Foo Fighters o The Bangles.
I ara tenim també algú que torna amb una cançó de gran amplitud musical. So you are tired as the sun. A veure, Marc, has fet aquesta proposta. És, com ho pronunciem, Sufjan Stevens.
Sí, correcte.
I torna, com dius, amb una aposta, eh?
És una meravella, aquesta cançó. Ja sé que s'acaba la teva jornada laboral i t'asseguro que So You Are Tired no és un joc de paraules, sinó que és el títol del primer avançament del pròxim disc de Stevens, que es titularà Javelin. Es publicarà a l'octubre i l'acompanyarà amb un llibre d'art i de textos de 48 pàgines. So You Are Tired és una preciositat que fa pensar en el vent que carona l'herba alta d'una praderia gairebé infinita sobre uns lleus turons. Imagina't això! Doncs és el que transmet aquesta bellesa, aquesta passada de cançó. Perquè la veu calmada d'Stevens i la seva guitarra acústica s'hi van sumant cors de veus, cascabells, cordes... Una meravella per als sentits.
Mira. Però vinga, fem un canvi perquè ens arriba ritme. Perquè ha quedat confirmat, Madonna actuarà al Sant Jordi de Barcelona l'1 i el 2 de novembre.
Arrencarà la gira europea a Londres el 14 d'octubre, com tenia previst, però sí que endarrirà la nord-americana fins al desembre. Segur que ho recordareu, perquè ho vam explicar aquí mateix. Madonna va haver d'aturar la celebració dels 40 anys de carrera l'endemà del primer concert de la gira a causa d'una infecció que la va portar a cures intensives. Doncs ara ja està recuperada i avui ha revelat que manté les dates de Barcelona.
Doncs ho celebrem perquè podrem gaudir, doncs, de la seva música. Vinga, ja això, i afegirem per acabar aquesta edició del Catalunya Vespre la previsió que necessiteu del temps per a les properes hores. Francesc Mauri.
Doncs, bàsicament, aquest dimecres ens portarà una temperatura bastant estable, per tant, calor de ple estiu, a més, xafogor, i tenim una novetat, i és que el cel força blau de gran part de Catalunya s'acaba aquest dimecres perquè tindrem en el conjunt del país més nuvolositat. Probablement al matí amb més sol que no pas núvols cap a la Costa Brava, i més núvols que no pas sol cap a la zona de les Terres de l'Ebre, Costa Daurada i punts de la meitat oest de Catalunya. I a més, no es descarta algun ruixat o tempesta a la meitat sud de Catalunya, que es podria reproduir a la tarda. I a la tarda més sol a l'Alt Pirineu, a l'Aran i també cap al Prepirineu de Lleida. I en dies posteriors, més calor, sobretot el proper cap de setmana i, sobretot, absència de pluges.
Doncs així acabem, com diem, aquesta edició del Catalunya Vespre. Misma Cebrián a la realització tècnica, Omar Barón i David Bueno a la producció i Manel Gil al control central. Salutacions de qui us ha parlat, Sergi Molero, en nom dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.